Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Que passen 9 minuts de les 6 de la tarda, fem un canvi de lloro al programa per xapa i pintura del presentador titular.
Se hace un poco de labio, rictus, un poco... Como, quedará como Ana Rosa Quintana.
Un dia d'aquests tornarà i no el coneixerem.
No, diu que es va fer això del làser, això que hem començat, que ha explicat el Rocco.
Ah, sí?
Ha explicat una cosa que es fa el làser amb les senyoretes.
No s'inventi.
I amb els senyors també.
Però un moment, per l'amistat que té el senyor Marcelí amb Toni Clapés, potser sap coses que nosaltres no sabem.
A mi m'ho han explicat.
Què es va fer exactament el Clapés, ara?
Ah, es veu que hi ha, diguéssim,
damunt
perquè
no pixi.
De les parts, damunt de les parts, tot el que són les engonals, es veu que es s'infen quan te fas gran...
Es bosseja, es fa bossa.
I llavors aquestes bosses es treu amb uns làsers.
I això s'ha anat a fer avui?
Ah, doncs veu que sí.
Ah, sí?
I es veu que la Cailà també hi anirà.
No, escolti, és que s'està inventant una cosa rere l'altra, m'entén?
Però perquè no es faci pipí.
No, escolti...
M'està deixant sorprès, eh? O sigui, el Clapés es va fer la bossa i la Cailà per evitar incontinència.
A pipinar-se.
Sí. Bueno, doncs, escolta.
Sí, perquè jo es veu que vaig deixar pixumps.
Home, totes les cadires aquí al públic estan pixades.
Va, per favor.
Per favor. Es posaré una demanda per infàmies i calúmnies.
Jo crec que menys a la nit d'anar pixant les...
Va, que hem d'explicar moltes coses, ja perquè ja ens acompanya Dani Arbós. Dani, bona tarda.
Bona tarda.
I Corbi. Corbi, bona tarda.
Corbi?
Ah, que bé, això. Ara. Molt bona tarda, Marc.
Per què li dius Corbi?
Bueno, no, perquè no esteu atents. No esteu atents.
No.
A l'off programa no esteu atents.
A què?
Jo no, hi era quan ha passat això.
Home, i tant que hi eres quan ha passat això.
Perquè abans de començar...
Sí. Explica-ho, explica-ho.
En el sector científic del periodisme científic, el Corbella se'l coneix com el Corbi.
Corbi. I he pensat que a partir d'ara...
Llavors he vist que hi havia el Marc i he dit, no ho hauria hagut de dir.
No,
sí, perquè ja s'ha dit automàticament.
Si hagués hagut el Toni, no hagués passat res.
Exacte. Però el Marc, però tot ho Marc, explica. Tot ho
perquè crec que hem de ser transparents amb l'audiència. Si la Marta es pipina, s'ha de dir.
No, mira,
i si ara, ens acompanya Corbi, doncs
cosa,
també s'ha de dir.
No passa res. Prou ja d'això.
Però s'ho ha dit el senyor Marcelí, jo què sé.
No. Tu estàs d'una esparval i tu n'heu una bajanada que
dic. Jo no he dit això. He dit que clar... Sí, és que el Rocco té un sistema de làsers que arregla coses.
Sí. Ara, escolta,
que amb el Dani Arbós i el Josep Corbella siguem formals. Avui veniu amb tres temes que són tres hits, tres grans èxits. Perquè hem de parlar, per començar, del virus del Nil.
Això fa molta por,
Això fa molta por, però es veu que tampoc passarà res. Després parlarem d'un tema que em temo que des de ja fa molt de temps, que és el tema de les bosses. Si contamina més una bossa de plàstic o una bossa biodegradable,
aquí sí que
aquest tema pot haver-hi tancs a la Diagonal, ho tinc claríssim.
M'han aclarat els quartos, eh?
I després parlarem d'una famosa pastilla que també aquesta setmana remena pels trending topics de les xarxes, que és una pastilla per aprimar-se.
Està bé.
Bueno, no sé si està bé o no, en tot cas ara ens ho explicaran. Per començar, s'ha dit, fixi's que això a vostè li agradarà, no hi ha cap signe d'alarma davant del possible cas de febre del Nil detectat en una dona de 76 anys, veïna del Prat de Llobregat. Hem après que quan es diu no hi ha cap signe d'alarma, ja podem començar a córrer, però el carrer ha fet.
Poden passar coses després.
Bueno, però jo crec que hem d'escoltar el que ens explicaran ara mateix, concretament el Josep. Així ho ha confirmat el conseller de Salut, Manel Balcells, avui en un acte a Cerdanyola, del Vallès. Balcells ha assegurat que es tracta d'un cas puntual, per tant, cap signe d'alarma.
No és un tema que es generi cap alarma de salut pública, és un cas puntual, un cas aïllat, que en el 70% de les persones que poden tenir aquesta infecció és banal i si és amb alguna persona amb afeccions prèvies pot ser més complexa, no? En tot cas, no hi ha cap signe d'alarma de salut pública perquè hi hagi un cas de febre del Nil a Catalunya que està per confirmar.
Cap signe d'alarma, que és el titular que jo trasllado al Josep Corbella.
Molt bé, efectivament, no hi ha motiu d'alarma. Amb això el conseller Balcells hi coincideixo plenament.
Sí.
Que és un cas puntual, no.
Vaja.
No és un cas puntual.
Que dius ara?
I precisament per això, ahir Salut va transmetre'ns una informació que va utilitzar la paraula, no alarma, sinó alerta. I, mira, llegeixo textualment.
Sí.
Es va alertar. Això és la informació que ens va transmetre Salut. Es va alertar tots els centres assistencials, tant de primària com hospitalaris, per tal d'estar sobre alerta per tal de detectar nous possibles casos. Què està passant aquí? El virus del Nil Occidental és un virus originàriament procedent de l'Àfrica subsahariana que s'ha anat estenent.
Ja és d'aquí.
Ja se sap des de fa... des de fa uns mesos que és endèmic a Catalunya.
Imagina't.
Endèmic vol dir no que sigui endèmic en la població humana, sinó que és endèmic en les aus i els mosquits de Catalunya. Mm. Aleshores, perquè una persona es contagiï, aquest virus no es passa de persona a persona. Mm-hmm. Per tant, no s'espera que hi hagi cap gran brot, cap gran
epidèmia. No és allò de la saliva, totes aquestes coses... No,
Ni tan sols passa d'una persona a un altre a través de picades de mosquits, perquè la quantitat de virus que tenim a la sang, si ens infectem, és tan baixa que el mosquit no el transmet. Però perquè passi, normalment fa falta que el mosquit piqui primer un ocell infectat,
ocell.
I després sí,
ocell,
el virus passa primer de l'ocell al mosquit i després del mosquit a la persona.
De l'ocell al mosquit i del mosquit a la persona.
Perquè el mosquit té més quantitat de virus que una persona. Perquè tu deies, si pica una persona que està infectada, encara que en piqui un altre, no la infectarà. En canvi, si pica l'ocell que té el virus...
No, perquè la quantitat de virus que tenim les persones, si ens infectem, és tan baixa que no arriba a passar.
I en el virus és més, hi ha més quantitat de virus. En l'ocell.
Sí, sí.
Aleshores, per què et dic que no és un cas aïllat? Perquè se sap, el virus del Nil Occidental, el 80% dels casos no són simptomàtics i la gent no sap que el té. L'altre 20%, la gran majoria, et fan símptomes que són molestos, són febre alta, et pot ser mal de cap, pot ser mal de músculs, i pots no saber què tens.
Com una grip.
Pot ser com una grip.
És allò, no sé què tinc.
Malestar, allò que es diu malestar. Malestar.
Trobo malament.
De tots els casos, només un de cada 100 és tan greu que requereix atenció...
Un de cada 100.
Un de cada 100 de mitjana, que requereix atenció hospitalària. De vegades arriba a infectar el cervell, Jesus. Pot causar seqüeles cròniques i pot arribar a ser mortal.
Yeah.
Aleshores, si tens un cas hospitalitzat...
Que és el cas que ens ocupa?
Vol dir que n'hi ha molts altres que no s'han detectat. I per això Salut ha fet una cosa ben feta, que és, si sabem que hi pot haver casos al nostre entorn, perquè el virus és endèmic, casos que no ho saben, que no els causa cap molèstia, però que van a donar sang, a través de la donació de sang, de la transfusió, es podria transmetre a una altra persona. Per tant, Salut ha dit, a partir d'ara, a Catalunya, es farà un cribratge del virus del Nil Occidental a totes les donacions de sang.
Carai.
Precisament perquè hi ha persones que poden haver-se infectat sense saber-ho.
Yeah.
Aquest és un virus que es transmet per mosquits que pel cicle de vida anual dels mosquits els casos es solen produir a final d'estiu, començament de tardor.
Sí.
Per tant, no esperem tenir-ne al febrer. Però que en aquest moment hi podria haver persones infectades a Catalunya que anessin a donar sang i transmetre la infecció.
I pot haver-hi persones infectades a Catalunya que ho passin com una grip.
Segur que n'hi ha. Segur
I
que
ja
n'hi ha hagut.
N'hi ha hagut o n'hi ha?
Mira, aquest cas del Prat és d'aquest mes de setembre. Aquesta proporció de 1 a 100, si hi ha una persona hospitalitzada, hi ha hagut, perquè ja no està hospitalitzada, ha estat donat, ara està en un centre sanitari, ja no és a l'hospital. Si hi ha hagut una persona hospitalitzada, podem pensar que hi ha hagut desenes de persones que han estat, que han tingut el virus, sense saber-ho perquè no s'han arribat a diagnosticar. També s'ha fet aquesta alerta als centres sanitaris perquè estiguin amatents, perquè si arriba una persona amb símptomes que són compatibles amb virus del Nil Occidental, els metges que els atenen pensin que pot tractar-se.
Però per tant, hi ha una cosa que no entenc, Marc. O sigui, com és possible en tot això que ens està explicant el Josep Corbella que el conseller de Salut, Manel Balcells, que ha de saber del que parla, digui que es tracta d'un cas puntual? O sigui, com pot dir això? Si estàs dient que hi ha desenes d'afectats.
Perquè
si
jo...
No ho saben.
El que és puntual és el cas hospitalitzat.
Exacte.
No
jo crec que es refereix a això. És a dir, que el cas hospitalitzat, aquest cas...
No,
jo ho entenc així.
De cara a les properes setmanes, als propers mesos, aquí no tindrem una epidèmia, però que hi hagi aquest virus autòcton ja a Catalunya no és cap bona notícia. En fi, hi ha mesures de prevenció que podem prendre, com posar les coses difícils als mosquits. Però hi ha un precedent. Aquest virus també és autòcton a algunes regions dels Estats Units. A l'estat de Texas, a l'any 2, que és més o menys de mida, pot ser com l'estat espanyol,
sí.
A l'any 2009, si no recordo malament la data, hi va haver un brot hi va haver molta transmissió, hi va haver uns 2.600-2.700 morts per virus del Nil Occidental. Per tant, quan hi ha molt virus d'aquest i es transmet molt, pot ser problemàtic. No estem en aquesta situació a Catalunya, probablement no hi serem els anys vinents si fem les coses bé i evitem que hi hagi molta proliferació de mosquits.
S'han de matar els ocells.
Sí, però aquesta és la següent pregunta, que ho has deixat penjat, no, ara no. Jo recullo aquesta història, deies, un tema de prevenció, però com
això vol dir
com
que
cap prevenim,
a la zona
això?
Del Llobregat hi ha tot d'ocells i mosquits?
S'ha de fer l'ampliació a l'aeroport i així s'acaben els ocells allà, sí. S'aixeca tot i
sí. Ole, ole, tu, ole.
Es falta tot.
Com ho hem de preveure, això?
A veure, l'estratègia d'eliminar els ocells, em penso que no anirà per aquí. No anirà per aquí.
Molt mal fet.
Ara, l'estratègia de, per una banda, cuidar que les cases particulars no deixar llocs on amb aigües estancades on puguin criar els mosquits, i si anem en zones que hi ha mosquits, doncs mira, de posar-nos protecció contra els mosquits, aquestes dues mesures de prevenció són les que més es recomanen.
Aquest mosquit és un mosquit, suposo que nou, no? Perquè el nom de Nil es posa molt ara, no es posava abans. Abans es posava més Jordi i Joan, Pere, coses així. I ara és més de Nil, Laia...
Bueno, el que també entenc, Nil, o sigui, parlant de tot això, es fa un cribratge de la sang...
Sí.
Però és per saber una mica en quin punt estem, no? Llavors, no, perquè, és a dir, s'avisa a la persona que ha donat aquesta sang que té aquest virus o com funciona això?
Home, suposo que sí que se l'hauria d'avisar, igual això ho sap el Dani. Quan es fa una donació de sang es mira que no hi hagi diferents
virus. O sigui, es busca uns marcadors. Quan es fa una donació de sang, es busquen uns marcadors.
Si tu vas a donar sang, sí. Aquesta sang no et diuen passi la dona i sense mirar res, sí. Es transforma a una altra persona. Hi ha uns controls de qualitat. Llavors, aquests controls de qualitat, doncs, s'hi afegirà un nivell més de protecció, que és el cribratge del virus del Nil Occidental, segons la informació que ens va transmetre ahir el Departament de Salut.
Per tant, no hi ha cap signe d'alarma interpretat, com dèiem, amb la Marta, perquè hi ha una persona que estava ingressada, ens deia ara el Josep, que ja ni ho està en un sociosanitari, però sí una alerta de cara a les persones que es dediquen a controlar i posar filtres en aquestes donacions de sang.
Una cosa que es podia fer és el del Messi quan va guanyar la Copa del Món. S'ha posat la mosquitera aquella.
I li van posar, eh? Ell no volia, eh? Sí. I a més a més li van posar.
Aquesta... Acabem bé a tope. Vostè està acabant bé, però
per
a mig món.
Però què dius?
No,
ha estat encertat.
Sí, sí.
És el canvi climàtic que afavoreix aquest tipus d'anades i vingudes?
No,
el canvi climàtic el que afavoreix és que hi hagi més poblacions de mosquits actives durant més mesos a molts llocs del món.
Veus?
I, per tant, afavoreix efectivament l'expansió de mosquits i dels virus que es transmeten per mosquits.
Jo no paro de fer servir flit a casa, eh?
Jo aquest estiu en tenia tants de mosquits que he pensat, agafa-t'ho d'una manera esportiva, i he estrenat una cosa que us recomano, que és la raqueta
elèctrica.
Elèctrica.
Sí, sí, sí. És divertit,
això. I què, funciona? Sí.
Funciona molt bé.
Sí, sí.
Funciona molt bé. Tu fas esport, perquè normalment a la primera mai mates el mosquit, i després, quan el mates, tens una certa satisfacció. Fa una petita explosió... Explosió tampoc. Fa una petita descàrrega i ja està.
Però veus el llamp.
Es veu el llamp.
Sí, sí.
Llavors hi ha una altra possibilitat, que és la que vaig comprar jo. La deixes fixada a la tauleta de nit... i el mosquit atret pel que seria la llum
va
cap allà i també veus aquesta petita...
Com una espurna.
Una petita espurneta, com una espurneta. Com una... Quan encén d'una mangala, allò...
I si intenten robar, la pots fer servir de tàsser.
Bueno, crec que no funcionaria tant, però...
I fons a la pebrotera i veuràs.
Sí, té raó.
Superat el tema de la... Bueno, superat. Explicat el tema del mosquit del Nil, anem a una altra qüestió que ens porta de corcoll, que és el tema de les bosses de paper, roba o plàstic. Jo vaig llegir un titular que em va treure de polleguera, que era que les bosses biodegradables o compostables contaminaven més que les bosses de plàstic tradicionals.
I què hem de fer servir?
Això, per mi, va ser el disgustàs de la setmana. Perquè jo estic molt enfadat.
Amb qui?
És que anava a dir el nom, però no el diré. Bueno, amb supermercats i mercats que, evidentment, tots contribuïm al medi ambient i tot això, però hi ha una certesa, que crec que tots estareu d'acord amb mi, que és que segons quina bossa compostable o biodegradable no aguanta. Llavors això converteix els clients d'aquests supermercats en artistes del Cirque du Soleil, que hem d'arribar a casa fent equilibrisme i anar perdent taronges pel camí. Llavors, si hem de fer bé pel planeta, continuem com estem fins ara. Però si hi ha la més mínima evidència que per la raó que sigui poguéssim tornar a la bossa de plàstic, per resistent favor. De tota la vida,
per favor.
Jo torno cap a la bossa de plàstic. Dit okay. això, procedeixo.
Doncs ara hi ha un estudi preliminar, ho diuen els propis investigadors sí. del CSI, que l'han fet en un centre d'aquí de Catalunya i en un centre del País Valencià, que va una mica en la línia que les bosses compostables doncs, no serien la meravella que ens havien venut i que, com deia, serien més tòxiques que les de plàstic
més tòxiques,
tradicionals. Sí, perquè què han vist? Han exposat doncs, bosses, han fet com un experiment amb cèl·lules, això sí que ells insisteixen que és molt preliminar, en cèl·lules del peix zebra, que és un peix que es fa servir molt en recerca, i han dit, les exposem a...
Peix zebra.
Ho has donat per fet, i aquí en unes sí, cares...
El peix zebra,
el peix zebra es fa servir en recerca.
Hi ha una planta, que és l'Arabidopsis, que és la planta que es fa servir. Llavors, hi ha, en models animals, hi ha el peix zebra, sí. i hi ha un cuc, però
cuc.
Sí.
Ah, bé, un cuc.
No, home, però, bueno, perquè són models que es fan servir, perquè són fàcils de reproduir,
i
barats, i hi ha el ratolí clàssic.
Però, tota més d'un de cuc, perquè un...
Sí, sí, hi ha més d'un cuc. El C. Elegans es diu, el cuc, si algú li interessa.
Ah, sí, bé, té nom.
Sí, té nom i cognom, eh? Això ja ho va fer. Sí. Fa molt
tots tenen el mateix nom, no? Perquè sí, no es deuen diferenciar entre ells. No, no,
m'estàs dient que la bossa compostable té peix zebra dins?
No, que van fer, van mirar, van posar plàstics en contacte amb cèl·lules del peix zebra a veure què passava.
A veure què passava.
Què van veure? Van veure, és que sembla contraintuitiu, que les bosses compostables són les que eren més tòxiques per aquestes cèl·lules. I van veure que, per exemple, si posaven una bossa de plàstic normal, la cèl·lula no li passava res. Si posaven una bossa de plàstic reciclada, doncs la veien més alterada, i una bossa de plàstic compostable era la que rebia més. Oh, però... Per què? Doncs perquè el que diuen els investigadors no. és que, clar, com fan que una
és
bossa de plàstic
això, sigui molt gros,
compostable? Doncs hi afegeixen productes químics perquè sigui compostable, perquè es degrada, i aquests productes químics doncs potser no són... No,
si m'estàs dient que el que s'afegeix a la bossa perquè es degradi és un producte químic que encara és pitjor que el plàstic original. O sigui, el que hi posem per col·laborar amb la natura encara és pitjor.
A veure, aquest estudi... A veure, és pitjor.
És que de veritat, no, perquè, doncs,
no, però això no podrien haver mirat abans de posar...
Home, per favor!
Que costa mirar les coses.
Fuera, no és que sigui pitjor.
Fuera Dani.
No, fuera Dani no ho ha fet ell.
Jo no em dedico a fer bosses compostables, només em faltaria això.
No ho ha fet ell, això.
A veure, no, clar, és pitjor per algunes coses, per una altra no, perquè no tens la bossa allà al mig, que també té un impacte, perquè la bossa es degrada. Ara, el problema és que li posen uns productes perquè es degradi, que fan, doncs, que contaminen. I el que diuen, sobretot, és, atenció, si fem adob, si tu la bossa compostable, per exemple, tu la fas servir per no comprar la fruita.
Sí, perquè em caigui la fruita per terra, sí.
Però això ja et diré que és una mala pràctica.
Ah, sí?
Perquè
també?
L'important és no haver d'agafar una bossa, sinó tu has d'anar, per exemple, amb aquestes malles sí. que ja et venen... Sí. Que llavors tu portes les malles de casa.
Doncs estic jo la bossa de Ràfia.
No, és esgotador, eh? Jo porto una malla, en tinc una casa, o dues o tres. Llavors en tinc una altra al cotxe per si de cas algun dia he de parar en un supermercat i ja fer servir la malla. Em porto una altra a la bossa de la feina per si les mosques surto d'aquí i he d'anar a un supermercat sí. d'aquests que et cauen les coses a buscar una taronja. Llavors... He de fer servir sempre la malla, aquest és el consell.
El consell, el que et diuen els experts, és que sí. el producte més sostenible...
Ponga una malla en su vida.
No, és el que no es consumeix. Per tant, si tu, el millor seria que tu anessis amb les malles aquestes, que a més pesen molt poquet...
Sí, sí, això tret de context...
Si vols anar amb malles,
si també. Si vas amb les malles,
llavors tu sempre... jo és el que faig, per exemple, anar al supermercat sí, però... a comprar...
Jo, de veritat, o sigui, la gent que teniu sempre a disposició una bossa d'aquestes, jo us admiro. No, jo ho intento, no. però no sempre puc planificar que porti la malla i aquell dia hagi d'anar a comprar.
Però si la portes, apunta el que et diré. Fes que la fruita... te la pesin allà a la bandeja, suelta. Perquè si te la pesen amb la malla, que aquesta malla pesa 7 o 8 grams, que te'ls cobren i pagues per una cosa que és teva, t'ho cobren a preu de taronja.
Això,
que t'ho pesin sense la bossa,
aquestes bosses
7 o 8 grams. Escolta, 7 o 8 grams.
La malla la pots fer servir com a mosquitera, també, si vols.
Pregunta del Joan Andreu Castells. Diu, però la bossa compostable no és de fècula de patata?
Com s'ha explicat moltes vegades,
efectivament.
Efectivament.
Doncs, algunes potser són de fècula de patata, però moltes no. Són de plàstic reciclat i llavors
són de plàstic contaminat.
Bueno, no, perquè els hi afegeixen uns elements químics sí. perquè es degradin sí. i llavors això és el que... Aquests compostos que hi afegeixen són els que podrien ser tòxics. Sobretot el que pensen és, per exemple, també una altra opció és, si fas una bossa d'aquestes de plàstic compostable, per recollir l'orgànic, Saps? Tu reculls l'orgànic perquè has de reciclar. Una altra cosa que has de fer, Marc,
és reciclar. És esgotador, de veritat, és que és esgotador.
Clar, però és que, què voleu? És que estem aquí consumint i generem residus, doncs els hem de reciclar.
Sí, no, jo el que vull és una explicació clara del que he de fer servir. A mi una vegada m'ho digueu, jo ja ho faré servir.
El que has de fer és reutilitzar, ja t'ho dic al Dani.
Agafar la bossa que tinguis, sigui de plàstic. Tens una bossa dels Jocs Olímpics, del 92, que jo la feia, em vaig recuperar una de les...
Alguna bossa del Campo encara dec tenir casa.
Doncs,
perquè a Sabadell teníem el Campo allà al costat.
Encara hi és, encara hi és. Sí, perquè, per exemple, què passa? Ara s'han posat de moda les bosses de cotó, no? Aquestes bosses de cotó, amb logotips... Que
també no...
Clar, això
que
també
no...
contamina.
No, perquè, clar, produir aquesta bossa consumeix moltíssima aigua, moltíssims recursos. Van fer un estudi que deien que havies de fer servir, perquè compensés el cost de fer la bossa, havies de fer servir una bossa cada dia durant 54 anys perquè compensés el cost.
De veritat, eh?
O sigui, no, millor és que vingui un meteorit i ens
de veritat.
La meva senyora ja va comprar amb un cistell al cap i fa com de Carmen Miranda, va posant totes les fruites.
Bueno, doncs potser hem de tornar això.
I és Carmen Miranda quan va pel carrer.
Hem de tornar a consumir menys i a reutilitzar. Per tant, si teniu bosses a casa, el que hem de, què hem de fer ara?
Una bossa, hem de tenir una bossa de referència. La bossa de referència.
No, la que tinguis a casa. Si la tens de plàstic, doncs fes-la servir moltes vegades.
Sí.
I no comprem més bosses i no acumulem, i que els fabricants deixin de fer més bosses d'aquestes de cotó amb logos, perquè després les vols reciclar, però per exemple, treure la pintura del logo també és molt complexa.
Moment. Bosses de cotó. Següent apartat. Què passa ara amb les bosses de cotó?
Doncs, si la tens, fer-la servir,
mira,
però no en compris.
Clar, per exemple, per fabricar un quilo de cotó fan falta 10.000 litres d'aigua. Per un quilo de plàstic, només 2.000. Per tant, en aquest sentit, és més clar, és més sostenible.
Però més el plàstic.
No,
és que, clar, és que, és
no però no, és, perquè veure, què passa? Una de cotó et dura molt més.
Si els científics... Perdona,
no, perdona, a veure, digui.
Si els científics, la pretensió que teniu és fer tornar l'ELA la població mundial, ho esteu aconseguint.
Sí, senyor.
Felicitats. Premi Nobel a todos los científicos y promotores de cientificismo. Va, no, va.
Jo li explico. Una bossa de cotó costa molt més de fer i gasta.
Ja, ho he explicat!
Però dura molt més. Per tant, el tema és que hem de tenir una de cotó. No tenir una 50 com tenim tots, perquè tothom et regala una... Vas a qualsevol lloc i et regala una bossa de cotó.
Però si me la regalen, què has de dir que no?
No, ha de dir que no. Que parlin amb el Corbella...
Sí, home.
I amb l'Arbós, i que els explicaran per què no li poden regalar la bossa.
El problema és que totes les marques ara fan bosses de cotó. Doncs que les deixin de fer i les deixin de regalar, perquè al final tenim 25 bosses de cotó.
Doncs digueu-vos-hi vosaltres, els de les marques, no ens ho digueu els consumidors.
Us dic una cosa, esteu parlant molt fort i saturant el so, eh?
Jo tinc el...
Ho esteu saturant, o sigui, baixeu el volum, sisplau.
A mi m'ha fet cridar, jo no crideu mai aquí.
És aquest tema genera molt mal humor, és veritat, perquè la gent...
Home, és com amb el de les... Perdoneu, eh? El de les bosses d'anar a comprar.
Sí, sí.
És que feu perdre, l'haurem-vos...
Fem acceptar pagar. Vol pagar per la bossa? Sí. Paguem el que sigui per la bossa.
Hem de pagar per una bossa.
Ara paguem, per una bossa que resulta que contamina.
Et diré més, per exemple, hi ha estudis que diuen que les bosses de paper... L'impacte de fer-les és superior a les...
Va,
prou. Mira, no, prou.
Adéu.
Estan més a l'agir, adéu. Després es reciclen, es degraden molt més ràpid que les de plàstic. Per tant, tot és una cosa de contrapesos.
O sigui, fem servir el que tinguem...
I no gastem més.
I no gastem més.
No.
Mira, hi ha algú que ho ha entès. La Marta ho ha
entès. Allò, un mocador de fer farcells, tu vas a comprar, fas el farcell amb un bastó, que s'aguanti amb un bastó i cap a casa.
Li dic una cosa, s'havia fet tota la vida així, eh?
I el cistell, el cistell de mimbre.
El cistell de mimbre i endavant.
El carro de la compra és fantàstic. Si tenen carro de la compra, facin-lo servir.
Roba el carro.
No, el carret d'anar a comprar. El carret de...
A mi el que m'agrada molt del carret...
Pesa més aquell carretó que tot l'edifici Godó. Que agafes tot l'edifici Godó i el poses en una balança i el poses en un carretó d'anar a comprar. Pesa més el carretó d'anar a comprar.
A mi m'agrada molt també el del carretó, que hi ha gent que li deu tenir un apreci molt gran, perquè el lliga com si fos un fill, eh? I llavors surt la gent carregada, no el pot deslligar del lloc on hi ha la cadeneta aquella de la gent. Bueno, una pressió.
Jo el lligo, però no poso la moneda.
Exacte, jo faig el mateix. Oh, però... No poso la moneda,
com?
Agafo la cadena
i
faig així com una volta, com si estigués pagant. Però no pago.
Fa la mandra, fa molta mandra, has de buscar la moneda, no la tens.
Però què us costa posar la monedeta? També vosaltres
no,
no,
és
que la caïla.
Quina pena.
No facis servir una bossa de plàstic. No facis servir una bossa de... Ara la monedeta no la posis perquè em canso.
És un rotllo.
Em canso amb la monedeta. No teniu perdó de Déu nostre.
No, però has de tenir la moneda més a vegades.
A veure, atenció. Ens escriu Carlito Registro.
Sí.
Carlito Registro?
Hem de parar el programa, per això, Marta, tu creus?
Diu...
Sí.
Bosses de cotó, diu, no és cert. jo les faig, diu que ell les fa i són sostenibles.
Però clar, que ha de dir si la fa ell, ha de dir que són una...
Pues ell, ell fa, ara... planta el cotó, ell.
Però a veure, un moment. Sí, ja l'has considerat que aquesta opinió... l'havíem
si
de posar
fa,
sobre la taula.
Si les fa...
Que però fa tot, fa, planta el cotó parla. I després fa el teixit
sí,
i ho fa tot,
sí,
eh?
Sí, sí, va buscar els esclaus...
Jo dic que, segons un estudi de plasma, un que vam fer a Dinamarca,
bona tarda,
el Ministeri...
faig bosses de plàstic, no un, contaminen gens.
Una bossa de cotó orgànic s'ha d'utilitzar 20.000 vegades per compensar l'impacte general de la seva producció.
Va, va, va,
això equival a un ús diari durant 54 anys.
Però qui s'ho inventa?
Bueno, això és un estudi del Ministeri de Medi Ambient de Dinamarca.
O pots anar al supermercat i cada vegada que vagis comprar una cosa i entrar i sortir sí. En bucle, fins que amortissis la bossa.
Veus que això, que dius?
El cotó consumeix molta aigua. Però... després hi ha molta part del cotó, que segur que no és el d'aquest oient, que es fa en unes condicions... doncs, per exemple, el 20% del cotó del món es fa a Xina i hi treballen doncs, els iogurts, que són els... ai, uigurts.
Iogurts. És que, de veritat, ho veieu, no, què està passant? És la prova empírica que els científics estan molt pitjor del que semblava.
No
hi toquen de fa temps, ara. Ara sí, ara no.
Uigurts.
Ara el que sigui.
El senyor Marcelí avui m'ha posat especialment...
A mi l'opinió que m'interessa és la del Xavier González, que diu que sabíeu que estan robant molts carrets de la compra.
Sí, diu això, però vaja.
Menys els de la Marta i...
que és ecològic.
I els del Dani, que estan molt ben lligats.
Ens diu el Carlito.
No, però a veure, que la gent se'n pugui portar el carret a casa seva i després tornar amb el carret i anar, saps? Sempre
escolteu,
amb el teu carret.
Carlito Registros ens torna a escriure.
Ah, d'acord.
I ens diu...
Carlito Registros, eh?
Que sí. Són bosses reciclades. Mm. Amb roba usada.
Con trossos
ell
de roba.
Ell fa servir roba usada per fer les bosses.
Només el 15% de bosses de cotó es reciclen. Vull dir que ell deu fer un cas, però que la majoria són ell noves i són de cotó nou. Sí. Només el 15%, que aquesta és l'altra, que no reciclem tot el que s'hauria reciclat.
Sues i tot, eh?
Hi ha d'haver-hi una
comunitat... Sues i tot, eh?
Jo no sé...
Estic, mira, estic esgotat.
Jo, de veritat, no sé qui ha de ser. No sé qui ha de ser, no sé quin organisme ho porta, això. No sé qui ho toca. Okay. Però que hi hagi un científic... Un.
El món,
un
eh?
Científic
el,
i una científica.
El Bolsonaro, el Bolsonaro.
Qui sigui, una o una, el més igual.
El món,
però
eh?
Un que quan digui les coses...
Cap aquí.
Cap aquí, doncs tot cap allà. No un altre que digui, bueno, és que depèn del tant per cent...
No, però la gràcia de la ciència és al revés.
No,
fa gràcia. No
perquè
fa gràcia,
primer, perquè... l'odi és bo, després va ser dolent, després va tornar a ser bo, després va tornar a ser dolent, després ara no sabem on som, ara
sí,
no n'hi ha.
És bo.
Ara no n'hi ha.
Aixeca la Marta la mà, que deu ser una altra
sí,
intervenció important. D'aquí, Carlitos Gafotes...
De Marc Serra.
Ah, Marc Serra, l'altre.
L'altre Marc Serra, l'oient.
Serà benvinguda.
Diu, pregunta, si no fos per la contaminació per microplàstics i els trastorns hormonals, els plàstics serien la millor opció ecològica perquè és la que menys energia demanda?
Està suant molt, ara mateix.
No, però... clar, pel que demanda fer-ho sí, però després no és només els microplàstics, és que també queda l'ambient, vull dir que també hi ha
bueno,
contaminació
però,
ambiental.
Però perdoni un segon, però queda l'ambient perquè la gent és porca i bruta. Perquè si tu agafes la bossa de plàstic sí. I la portes
exacte.
A casa...
exacte.
I no sí, la llences sí, pels boscos i per les carreteres, no passa cap, no hi ha cap problema, no?
Jo continuo amb el tema del carret, perquè la Montse diu, si no lliguem el carret i ens el prenen, encara seria més insostenible pel medi ambient, perquè n'hauríem de comprar un altre. Tota la raó. Bé, canviem
no,
d'història...
No, perquè qui m'ha robat no se l'ha de comprar.
Potser el Ravena o a la Pop, i llavors sí que tenim un problema.
I l'Ester, atenció, que diu, estic escoltant-vos al gimnàs i estic rient tant que quasi em cau una pesa de 25 quilos al peu perquè...
és un acte ecològic, no passa res.
Que no li passi com aquell músic, el Llulli, que es va punxar el peu...
Ah, exacte, i va acabar morint.
Bueno, no feu tant gimnàs perquè d'aquí no res. Jo calculo que d'aquí 2 o 3 mesos sortirà un estudi que dirà que el gimnàs és horrorós i que millor quedar-se a casa al sofà. Acabarem parlant d'una cosa molt interessant perquè hi ha un medicament, o hi pot haver, o hi haurà, ara matitzarem semànticament què hem de dir, que redueix el pes. Aquesta setmana és notícia que la semaglutida de la companyia Novo Nordisk és el primer fàrmac aprovat per tractament de l'obesitat que ha aconseguit una pèrdua de pes semblant a la cirurgia bariàtrica. El trastorn d'obesitat, això és un trastorn important que hauríem de tenir present, afecta un 22% de la població adulta a Espanya. Què farem amb aquest fàrmac? Ho reduirem molt, això?
Mira, a curt termini no, perquè hi ha val? Tanta població obesa i tan poca disponibilitat del fàrmac i tan alt preu del fàrmac, és tan car que no arribarà a tothom. Mira, el preu a Espanya encara no s'ha fixat, està aprovat a Europa, estan en procés de negociació de preus. Si et serveix com a guia a Alemanya, perquè sí? En principi els països europeus aniran, haurien d'anar bastant alineats, a Alemanya són una miqueta més de 300 euros al mes per persona. Carai. No s'ho pot pagar tothom i, òbviament, la sanitat pública no ho pot pagar per tothom. que, per qui està indicat. I encara que ho pogués pagar, si ho pogués pagar, la companyia Novo Nordisk no tindria prou dosis per tothom. Per tant, a curt termini no, però aquest és el primer fàrmac d'una nova generació de fàrmacs per tractar l'obesitat que canviaran completament el panorama d'aquest trastorn els propers anys.
Com ens hem d'imaginar la prescripció d'aquest fàrmac i com ens l'hauríem de prendre, en teoria? O sigui, a qui li donen i com es pren?
Mira, està aprovat per tota la població que té obesitat, que és tota la que té un índex de massa corporal superior a 30, que això, si voleu, ara en un moment explico com es calcula.
Et preguntaré de la massa corporal, sí.
I després, amb persones que tenen sobrepès però no obesitat, també està recomanat si tenen algun problema de salut greu associat al sobrepès, com pugui ser diabetis, com pugui ser alguna cardiopatia.
I és una pastilla? Com va això, ho saps?
Mira, hi haurà dues opcions. En aquest moment és injectable, és una injecció molt petita que es pren, que es posa la persona ella mateixa un cop per setmana, pel que m'ha dit no fa cap mal, és una es posa, és subcutània, a l'abdomen, a la panxa o bé a la cuixa, i pel que m'han dit no és cap molèstia. I l'altra opció serà en pastilla. Hi ha una versió d'aquest fàrmac anterior que ja està aprovada per la diabetis, que hi ha la doble opció, pastilla diària o injecció setmanal. Hi ha persones que prefereixen la pastilla, persones que prefereixen la injecció.
Però ens hem d'imaginar que et prens la pastilla o et poses la injecció i comences a perdre pes d'un dia per l'altre, o com va això?
Els assajos clínics, el fàrmac s'ha pres durant entre 1 i 2 anys, i el que es veu és que al cap d'un i dos anys, aquest fàrmac i els altres, els que venen després, que es basen en la mateixa manera d'actuar, es perden entre 15 i 25% del pes. Això què vol dir? Si una persona té, imaginem, 120 quilos, sí? Doncs perdre entre el 15 i el 25% seria perdre entre 18 i 30 quilos.
Per tant, però això paca que tot convindria bé.
Bueno, perquè el problema que te veig ja és que deia de fumar. Sí. Per dejar de fumar, me
cago en la puta. El rebote.
No sé si es peor morirte de un infarto de fumar o morirte de un infarto de gorda. Infarto de un moco.
Infarto de fumar.
Així està ja.
Però t'anava a dir, és a dir, això en un any. Sí. No és una pastilla que la gent es pot imaginar. Mira, estem al mes de maig-juny, operació biquini, em començo a prendre la pastilla i injectar.
Això no està aprovat el fàrmac i probablement no funcionaria.
Val.
No funcionaria perquè la pèrdua de pes que s'aconsegueix és progressiva al llarg d'un any.
Val.
És un any que dura.
I deies que està indicat per persones que tinguin una massa corporal concreta.
Un índex de massa corporal. Superior a 30.
Com es calcula,
és el que defineix l'obesitat.
Val.
Molt bé.
S'ho està rumiant,
A veure com ho explico. El pes dividit pel quadrat de l'alçada. Ho dic perquè...
A veure, tornem-hi, eh?
Perquè pes,
ara ho explico. És més senzill del que sembla.
Val.
Posa un exemple. Sí.
És agafar el teu pes en quilos i dividir-lo per la teva alçada en metres i tornar-lo a dividir per l'alçada en metres. Per exemple, imagina't una persona, per fer-ho fàcil, que m'ha deixat 2 metres i pesi 100 quilos.
Sí.
Comences pel pes, 100, el divideixes per 2, et dona 50, el tornes a dividir per 2, 25. Índex de massa corporal, 25, un pes fantàstic. Fem el teu, Marc.
Home, i tant, perfecte.
Comencem,
vinga.
Mira, això requereix calculadora. Per exemple, comencem pel pes, quan peses?
Ara mateix, diria, esclar, a veure, tampoc fa tant temps que em peso.
Ningú et veu.
No, però 94.
94,
sí.
Molt bé. El divideixo per l'alçada.
1,87.
1,87, sí que ets alt. Sí. I ho torno a dividir per 1,87.
Ah, veus?
I et dona un índex de massa corporal de 26,9, que és 27, que està molt bé. És una miqueta de sobrepès.
Està bé. No puc empastillar-me, no? No arribo.
No.
Pensa que si t'en pastilles va molt bé per perdre pes, però té alguns efectes secundaris
que no són
greus, però que són molestos.
Quins?
Doncs mira, els més habituals...
No, què pregunta?
Que calessar la falta.
¿Cuáles son?
Claro.
Ah, vale, calessar, entenia calessar, de calessar i calessar.
Tots els efectes desagradables gàstrics que et puguis arribar a imaginar, aquests s'han vist, sobretot quan comença el tractament. Amb el temps van a més, es redueixen. Per exemple, vòmit, nàusea...
Per dalt i per baix, eh?
Diarrea,
per dalt i per baix.
Estrenyiment... Mora tot això és relativament comú, no ho té tothom.
Moment, que hi ha un representant... Moment, que ja tenim entre nosaltres un representant de la farmacèutica, que és el senyor Marcelí, vol explicar com funciona el fàrmac?
No, és que el greix ha de sortir.
Clar.
Per dalt o per baix.
Ha de buscar un forat.
A veure, el greix ha de sortir.
No, però el greix es crema, eh? Vol dir que surt per baix, el greix, directament.
Bueno, si es crema, ha de sortir fum
per algun lloc.
Exacte.
Ai, senyors científics. Josep Corbella, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Et continuarem dient Josep Corbella? O vols, a partir d'ara...
Digue'm com et sembli.
És culpa del Dani Arbós. Dani, fins la setmana que ve.